Ràdio Estel.
Que es van dessagnant en la resplendor de l'herba sota un raig de sol glaçat. Quanta, quanta, quanta guerra dels perduts i oblidats, homes i dones que esperen en tants carrers desolats. És el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí. Quanta, quanta, quanta guerra, qui els rescabalarà? Qui ha destruït el seu poble i els seus camps d'arròs amarg? Quanta, quanta, quanta guerra, nens i nenes desarmats, d'ulls oberts molt grans i tendres, que ens pregunten cap on van. És el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de l'Alexander Golovin a la redacció. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. S'està acabant en aquests moments la primera votació d'investidura de Pedro Sánchez després de la segona jornada del debat. Ara seguirem en directe el resultat de la votació, que previsiblement perdrà Pedro Sánchez amb 130 vots a favor, una abstenció, que és la de la diputada de Coalició Canària, i 219 en contra. El guió es complirà després que Sánchez no ha vist ampliats els suports ni en la direcció de Podem, com ell pretenia, ni encara menys en la del PP. Els enfrontaments més durs, però, s'han viscut aquest matí amb Pablo Iglesias, que ha acusat el líder del PSOE de lliurar-se a la dreta quan podia formar un govern d'esquerres. Després del discurs pronunciat ahir pel candidat, avui Mariano Rajoy ha anunciat el vot negatiu dels populars acusant Sánchez de no haver volgut una gran coalició amb el PP i amb Ciutadans i d'haver organitzat amb aquesta investidura una comèdia, segons les seves paraules. Aquest moment polític, més enllà del que han dit uns i altres, és molt important. I en aquest debat hi ha hagut una cara i una creu. Tots els grups han estat protagonistes, tant en la dimensió positiva, han tingut la possibilitat de defensar democràticament els seus plantejaments, com en la negativa. En la cara, el sol fet que s'hagi fet el debat ja és positiu després de la fragmentació provocada per les eleccions del 20 de desembre passat. Però en molts moments els nostres representants, també ho hem de dir, no han estat ni ahir ni avui a l'alçada, perquè han donat més importància a la dialèctica de la discussió i fins i tot a la desqualificació de vegades que no pas als plantejaments constructius i a l'obertura als acords i al consens. Els resultats ho diuen tot. Si no prospera una investidura, és que no hi ha hagut capacitat de diàleg per fer possible un govern. Divendres es farà una segona votació al Congrés, segon torn en què Pedro Sánchez tindria prou amb més vots favorables que contraris, una majoria simple, però ara per ara no hi ha res que faci preveure cap canvi en la situació actual. En directe estem gairebé a punt de saber el resultat final de la investidura, però abans saludem els que formen part avui de la taula del Mirador. Tenim amb nosaltres el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda, doctor Arbussà.
Hola, molt bona tarda.
I també el doctor Andret i professor de Dret Laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bona tarda, doctor Salido.
Buenas tardes a todos, bona tarda a tothom.
Bé, no ens avançarem al que acabi passant, però hem sabut que la diputada de Coalició Canària en la votació s'ha abstingut, per tant això vol dir que previsiblement Sánchez tindrà els vots favorables 130 que sumen PSOE i Ciutadans, els 90 del PSOE i els 40 de Ciutadans, i 219 en contra, perquè serien 220 la resta, però amb l'abstenció de Coalició Canària 219 en contra i 131 a favor. Per tant, perd aquesta investidura. Ara confirmarem que són aquestes les xifres, però una primera valoració del que ha estat el resultat de la primera part i la més densa, segurament, del debat.
Jo crec que és un resultat totalment esperat i totalment...
S'ha complert el guió, en definitiva.
Exactament això. Sí que és veritat que el fet que realment sigui un debat d'investidura que ha estat televisat i probablement ha aixecat força expectativa, els comportaments, inclús gestuals, dels propis ponents, diguéssim, han estat dirigits probablement més en una orientació del que haurien de ser un inici de campanya electoral del que probablement anirem a parar, que no pas un missatge real i una voluntat de convèncer els altres grups parlamentaris.
Yo creo que son dos son discursos que no aportan nada nuevo, es decir, que eso lo hemos venido oyendo desde la campaña electoral del 20 de diciembre, los mismos mensajes y tal, en donde yo creo que laten dos cuestiones. Una, conectado con lo que decía Ignasi Arbussà, en el sentido de decir, el discurso que voy a hacer no es para la ciudadanía, no es para el conjunto español, es para mi bancada, porque estoy iniciando ya un proceso electoral. Es decir, yo creo que eso está clarísimo. Y en segundo lugar, algo que dije yo aquí ya hace mucho tiempo, recién acabadas las elecciones, que había mucho postureo por parte de todos los representantes de los partidos, y en donde dejaba traslucir básicamente la ambición de poder. Es decir, esa ansia de poder del político, que yo entiendo que está justificada y es legítima cuando se ejerce con moderación y con un elemento teleológico que ha de ser necesariamente el bien de los ciudadanos, el bien común y tal, bueno, pues eso creo que no se da, eso brilla por su ausencia. Entonces yo creo que eso es, desde el punto de vista de la democracia, formalmente saludable lo del debate, porque está bien que se haga el debate, está bien que los ciudadanos sepamos y tal, pero en el fondo es un gran fracaso, es un gran fracaso de la política.
Un fracàs seria anar a noves eleccions al juny, també? Estan d'acord vostès amb això?
Bueno, yo creo que sería un fracaso por cuanto nos encontraremos, dicen las encuestas. Yo no me atrevo a decir qué dirán las encuestas, pero bueno, ni cuál será el resultado. Yo no tengo ni los conocimientos para poderme meter en ese invento, ni siquiera tampoco las referencias técnicas para para decir que eso va a cambiar. Por tanto, si es verdad lo que dicen los expertos de que nos vamos a encontrar en un escenario exactamente igual, bueno, pues al final algo tendrá que suceder, y es esa gran coalición que de alguna manera pues todos, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles está esperando, ¿no?
O probablement l'escenari no seria igual davant d'unes eleccions. L'única cosa és de que els sumatoris finals sí que serien iguals. O sigui, el que ens trobarem és que el que guanya un ho perdrà l'altre, però del mateix bloc. Per tant, el sumatori de bloc serà molt similar. Jo crec que hi ha algunes formacions que estan pensant en aquesta tessitura i ho estan pensant en eixamplar, diguéssim, el seu posicionament actual. Jo crec que en aquest sentit, probablement Ciutadans no li estaria malament pensar en unes eleccions. Ha jugat un paper intentant ser el més centrat possible, en tant que ha intentat fer de frontisa una miqueta entre un partit i l'altre dels dos majoritaris, i probablement Podem també té un camí a fer. Jo aquí el que crec és que aquest absentisme que han tingut els partits catalanistes independentistes en el Congrés, jo crec que també seria una oportunitat per reclamar un millor posicionament en uns possibles resultats electorals.
Encara s'està produint la votació. Estan votant ja els últims, entre sí i no. Pràcticament tots diuen o sí o no. Ara està votant, per exemple, Maria del Puerto Gallego Arriola, que diu que sí. Maria Dolores Galobart Carrera, sí. Està a punt d'arribar ja els últims que voten, que són els membres del govern en funcions, i després s'anunciarà el resultat de la votació. Parlem, mentre anem coneixent ja el resultat definitiu de la votació, del que han estat els moments potser més tensos d'avui. Per exemple, Mariano Rajoy amb ironies, però s'ha enfrontat molt de cara al seu adversari Pedro Sánchez sense que s'entrevegi en les paraules del president en funcions, com tampoc en les rèpliques de Pedro Sánchez, qualsevol possibilitat d'entesa, ja no en una segona votació, sinó després, en el període de 2 mesos que queda obert, si fracassa la segona votació, és clar.
De totes maneres, hem sentit tantes vegades talls de veu de poques setmanes anteriors a les eleccions.
De pocs amics, vaja.
En la qual, no, els uns i els altres juraven que mai farien què, i resulta que l'endemà de les eleccions han abjurat d'aquesta promesa i s'han llançat els uns als braços dels altres. Per tant, això cal posar entre cometes, jo crec que hi ha molt postureo, com dèieu, en el sentit que probablement està bé ara, perquè són missatges dirigits a diferents targets, diguéssim, però l'endemà de la segona, el segon intent d'investidura per majoria simple, jo crec que els comportaments canviaran.
Sí. Yo creo que hay mucho gesto, ¿eh? Es decir, hay mucha impostura en toda esta serie, de actuaciones. Y ciertamente, como decía Ignasi, es verdad que hemos asistido no solamente a decir en el discurso, por ejemplo, el discurso de Pedro Sánchez de ayer, sí y no. Esto y lo contrario, es decir, en el mismo discurso, cosa que realmente para cualquiera que analice desde el punto de vista de la retórica, analice estos discursos, dice, oye, esta persona, bueno, le falta un bull, ¿no? Porque realmente con una en unas primeras frases dice blanco y continuamente dice negro, por ejemplo. Tiendo la mano nuevamente para los pactos que no sé qué, que no sé cuántos. Y a continuación le pega un viaje a todos los partidos políticos que no le hacen caso. Tremendo, ¿no? Oye, vamos a ver, no puede ser. La línea del discurso, si es de tender la mano, es de tender la mano. No es de tender la mano y tres párrafos más allá decir que te pega un bocado. Es decir, que esto no tiene ningún sentido. Y eso lo hemos visto, como bien señala Ignasi, no solamente en cuestiones de retórica, de discusión civilizada, sino incluso a cara de perro. Es decir, bueno, pues te voy a morder la oreja y al cabo de 2 minutos, ven que te voy a dar un besito. Hombre, pues mire usted, no.
Esto... Bueno, besitos avui hi ha hagut ja també. En el Parlament hi ha hagut besitos, sí, que jo crec que també forma part d'un postureo, perquè probablement s'ho deuen haver dit que això passaria, perquè si no, no entenc aquesta sortida de to.
Es refereixen vostès al petó entre Pablo Iglesias i Xavier Domènech, el líder d'en Comú Podem.
Això no és un petó, això és un picó.
Sí,
entre nosaltres, no?
Segur que la majoria dels oients o l'han pogut veure, o almenys n'han sentit a parlar d'aquesta situació, que molts qualifiquen d'espectacle, que no té res a veure amb el que hauria de ser el parlamentarisme i la vida
eso
política.
Eso hace tiempo que está pasando en el Parlamento Español. Hace tiempo que esas cosas están pasando.
És a dir, escenes d'aquestes per cridar l'atenció.
Empezó en la legislatura anterior con las famosas camisetas. Es decir, ya ahí empezábamos y tal a desvirtuar la imagen que algunos ciudadanos no queremos que tengan nuestros representantes políticos. Bueno, ya está. Yo entre ellos. Es decir, yo me cuento entre ellos. Yo no quiero eso. Yo quiero que el político se dedique a la política y tal y sea una persona seria, honrada, etcétera.
Perdoni, s'està acabant la votació amb la votació dels ministres del govern en funcions que tenen dret a vot, perquè no tots són diputats o no tots són diputats en aquesta legislatura. Ara mateix s'ha acabat i estem esperant que s'anunciï el resultat de la votació. Tenim aquí davant les imatges i ara veurem. Ja se sap que no guanya, perquè si alguns esteu seguint per altres vies aquesta votació a través d'internet o de la televisió, podreu haver vist, amics oients, que els nos són més que els sis. En tot cas, el resultat exacte el coneixerem i previsiblement seran 130 a favor de Pedro Sánchez, 219 en contra i una abstenció. Això és el que ens ha semblat a nosaltres comptabilitzar, però ara estan... Ara...
Salvo que no s'equivoquen a la hora de decir sí o no, perquè...
És curiós que la crida als noms dels diputats l'ha fet Alicia Sánchez Camacho, que ocupa una de les vicepresidències del Congrés, i Patxi López està a punt d'anunciar el resultat de la votació en què Sánchez no supera, com ja era previsible, aquesta investidura, malgrat els intents d'última hora que havia fet. De dins els moments tensos, jo els volia preguntar, per exemple, per les referències que ha fet Pablo Iglesias als GAL, o el to, en alguns moments, brusc. Ja sabem que no és l'únic que ha utilitzat to brusc en aquest debat, però sobre aquesta referència als GAL ha hagut de rebre una crida d'atenció del president del Congrés, el líder de Podem.
Bueno, estamos viendo una serie de hechos estos últimos días que rompen el corazón pues a cualquier persona sensible, ¿no? Por ejemplo, determinadas excarcelaciones que si han cumplido con la legislación yo no tengo nada que decir, pero de ahí a vitorear a alguien que ha secuestrado, que ha asesinado y que ha dirigido bandas terroristas, ciertamente me parece...
Usted refereix, per exemple, a Urrosolo Sistiaga, un verdadeta que va sortir a la presó.
O, por ejemplo, el senyor Otegi, ¿no? Es decir, que son
gente... Fernando Otegui no ha assassinat, això també s'ha dit.
Que ha comprometido, no, ha secuestrado, és igual, ¿eh? Si a usted le pasara, evidentemente no estaría muy, muy conforme con esa actitud.
No, certament.
Por tanto, yo creo que estamos viendo una serie de cosas que ya esto resulta de tono menor. Es decir, que ya esto dice, oiga, la referencia a no sé qué, pues resultan cuestiones de tono menor. Creo que nuestra sociedad está padeciendo en estos momentos pues una auténtica enfermedad. Y bueno, pues tendrán que venir tiempos mejores, tendremos que administrar las medicinas que sean necesarias para que eso se pueda curar.
Perdoni, doctor Saludo, sí. es confirma aquest resultat. 130 vots a favor de Pedro Sánchez, 219 en contra i una abstenció. Queda clar, doncs, que Pedro Sánchez només ha obtingut els vots dels 90 diputats socialistes més els 40 de Ciutadans. En contra tota la resta, excepte una abstenció, la de la diputada de Coalició Canària. Per tant, ara mateix el president del Congrés, Patxi López, està aixecant la sessió, acomiadant els diputats, dient que queden convocats per una segona ronda divendres, si no recordo malament serà quan començarà. Divendres farà la votació amb aquesta famosa hora de la nit, perquè no fos dissabte, perquè presumiblement dissabte es violava la llei o hi havia el perill que alguns portessin la votació al Tribunal Constitucional i per evitar embolics judicials ha quedat per divendres tota la sessió amb la votació a la nit. Però bé, més enllà de les anècdotes, queda confirmat i com que ja ho hem dit, em sembla que poca cosa més a afegir,
poca,
no?
Poca cosa de dir.
Sí. Ara parlava el senyor Salido de les referències al terrorisme. És veritat que a vegades la línia del llenguatge és fràgil quan parlem de lluita contra el terrorisme, perquè teòricament és veritat que ha d'haver-hi molt de consens, però de vegades, quan es parla en termes polítics, de seguida uns s'acusen als altres. Jo ho dic en general, ¿eh? No
Senyor Miranda, yo a lo que me refiero es que lo que no puede ser...
Que s'utilitzi.
Es que exactamente, que eso, que es así, salga hoy, por ejemplo, un artículo en La Vanguardia diciendo que determinado terrorista es un preso político, por el amor de Dios. Eso no se puede consentir, y sin embargo eso se jalea. Eso sí, se jalea por parte de algunos, y no quiero, por no señalar, oiga, es que usted está matando al mensajero, pues mire usted, no voy a decir nombres, pero pueden ustedes mirar La Vanguardia, hoy, por ejemplo.
Per exemple, no? El mateix Pablo Iglesias havia dit que Otegi era un pres polític, molta gent ho ha dit, també s'ha d'admetre així, però és veritat que Pedro Sánchez ha dit amb contundència que això no passa, que a Espanya no hi ha presos polítics, i d'alguna manera això ha format part de la picabaralla entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez avui.
Bueno, jo crec que estava empresonat per un delicte d'enaltiment
del terrorisme.
I secuestro.
Jo tenia entès que només era per enaltiment.
Era sota l'acusació d'haver intentat reconstruir Batasuna quan havia estat declarada organització terrorista. Aquesta és una mica l'essència, no sé, el jurista em corregirà, Però sí. Fa 6 anys i mig se'l va ficar a la presó sota aquesta acusació. Tot és criticable, tot és discutible.
Des del punt de vista estratègic, jo crec que va ser en aquell moment un error greu, i que tindrà les seves conseqüències. Han creat una figura que probablement no sé si es respectarà aquest allunyament del que serien les responsabilitats polítiques fins a l'any 2021, fa l'efecte o no, però el fet és que estan creant una figura que tindrà un pes polític important a Euskadi. I això també farà que veurem coses, i no les veurem llunyanament, sinó que les veurem ja, de radicalització del PNB cap a postures més nacionalistes i més independentistes.
Sí, de totes maneres, hemos tenido ejemplos, ¿no?, de terroristas que luego, gente que ha participado en grupos armados terroristas y tal, que luego han sido presidentes de su país, ¿eh? Es decir, que,
sí.
Ojo, que esto ya ha pasado en la historia, ¿eh? Hombre, a mí me dolería mucho que pasara en España, pero esto ya ha pasado, ¿eh? Y conocemos algunos casos que luego se han, bueno, pues se les ha enaltecido como políticos y demás. Más, dos de los más significativos ya han fallecido, presidente de Palestina y Nelson Mandela, ciertas personas, bueno, estuvieron militando en grupos terroristas y en grupos facciosos, ¿no? Armados que utilizaban la violencia. Bien, para mí sería tremendo.
El que passa és que, com en el cas de Nelson Mandela i molts altres, després hi ha una evolució personal, en el cas de Mandela, exemplar, cap a l'aposta per la pau. Estarà vostè d'acord amb això?
Sí, caramba.
O altres.
Sí, caramba, però a què precio, no? És dir, que...
I sobretot davant una situació com era la flagrant injustícia racial.
Jo crec que eso sería tanto, o sea, decir eso sería tanto como que el fin justifica los medios.
No.
Y claro, no, mire usted, yo para llegar a la democracia y tal tengo que matar a no sé cuántos miles. Oiga, pues mire usted, no, por el amor de Dios,
això no és així, això no és així.
Per favor, no.
Però bé, jo demano que no es desvin, si pot ser, del tema que ens ocupa.
No, però tampoc no podríem simplificar. La situació a Sud-àfrica en el seu moment no té res a veure amb la situació que tenim al nostre país, i probablement els justificants o no de determinades posicions, encara que puguin ser d'una certa violència, no sé si realment, si no les mirem al seu context, no sé si realment és just que les...
Hombre, des d'estos micrófonos yo creo que no podemos decir que nada justifica la violència. Me parece.
Sí, sí, està d'acord, senyor
Armosa. Nada justifica la violència. Ay, Ignasi, sí,
no sé si d'una forma tan radical com tu dius.
Sí,
jo estic d'acord, evidentment, amb que la pau és un valor que ha de ser preservat en totes les circumstàncies, però hi ha situacions d'injustícia que podrien justificar el que realment algú revoltés davant d'això. I això pot tenir conseqüències també des del punt de vista d'una resposta... Una resposta bèl·lica.
Solamente de verdad, y no nos hagamos trampas en el solitario, en casos de legítima defensa. Solamente.
Bé.
O de defensa del propi territori.
Te he dicho que no nos hagamos trampas en el solitario, Ignasi. Te lo he advertido. No nos hagamos trampas en el solitario.
O de defensa del propi territori.
Eso no és así. Pero
bueno. Bé, senyors, com que ja entraríem en una qüestió que seria segur molt interessant, però ens obligaria a estar hores parlant.
Perdoneu, estem a Radio Estel, però si jo no ho he llegit malament, vull dir, l'Església contempla la guerra justa, eh?
Més que la guerra justa, la legítima defensa.
En les últimes encíclicas papales eso ya se empezaba a poner en cuestión, que yo podría coincidir contigo en cuando hubiera un enfrentamiento bélico y hubiera defensa por una invasión y no sé cuántos, evidentemente, claro, si te están invadiendo, pues qué vas a hacer, ¿no?
Aquí entraría la legítima defensa, ¿no?
Exacto, ahí entraría la
legítima defensa. D'un territori, com deia el doctor Arbussac.
No, pero el doctor Arbussac lo dice con segundas, con terceras o con...
No agafis el raba per les fulles.
Com queramos, però no dice por eso. Bé, todos senyors, sabemos por qué lo dice.
En tot cas, avui hem començat el programa ja fa una bona estona parlant del debat d'investidura d'investidura, i és veritat que en el debat d'investidura hi ha hagut referències al terrorisme en alguns moments, però les deixem de banda i ens centrem en el que ens ocupa.
Deixeu-me una cosa, vull dir, jo crec que en el fons també hi ha aquestes referències en el terrorisme per contraposar a aquestes figures que surten, que estan per sobre del bé i del mal, com és el senyor Felipe González o com és el senyor José María Aznar, que estan amb les seves fundacions, que van pontificant sobre teòricament, les solucions màgiques, i que tindrien que mirar si quan posen les mans al plat les tenen totalment netes. Jo crec que en això és un contrapunt que ens ho estan posant una miqueta també a l'abast.
Sí, sí, sens dubte que Felipe González o José María Aznar, això, si la justícia els hagués de jutjar, ja ho farà, però en tot cas,
bueno, de momento,
això és independent dels atemptats terroristes.
Presumámosles la inocencia, porque nadie les ha acusado de nada, ¿eh? Es decir, y el principio de inocencia está por encima del principio de acusación, ¿eh?
Bueno, en total, totalment respectuós amb això, ¿eh?
Sí, sí. Bé, i en tot cas, el terrorisme ens ha fet un mal a tots, molt gran, i aquí potser falta aquesta pedagogia en la classe política de vegades, ¿eh? No sempre de ser més, de buscar més el consens en aquest tema, no? I de vegades quan un parla, diu, nosaltres hem estat més víctimes,
però és que contra,
els altres utilitzen...
És que contra el terrorisme solamente se puede estar a favor de una causa, que és la de les víctimes. Punto y se acabó.
Per això.
No, hi más.
Bé, seguim endavant. Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat el doctor en dret José Luis Salido i el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hem començat parlant del debat d'investidura, que ja s'ha acabat pel que fa a la primera ronda, la primera votació. 130 vots a favor de Pedro Sánchez, 219 en contra i una abstenció. Per tant, Pedro Sánchez no ha superat el primer torn d'investidura en què era necessària la majoria absoluta. Divendres, segona votació. Però avui volíem parlar d'un altre esdeveniment polític important, que de fet és un esdeveniment que tindrà lloc durant tot l'any 2016, i és el de les eleccions primàries als Estats Units, que culminaran després en l'elecció presidencial el primer dimarts de novembre, el primer dimarts després del primer dilluns, per ser rigorosos amb els terminis. Ahir va ser un dia important en les primàries, en l'anomenat superdimarts, en què diferents estats elegien primàries republicanes i primàries demòcrates. Hillary Clinton ha estat clarament la guanyadora pels demòcrates i Donald Trump pels republicans. Segons les dades de què disposem en aquests moments, Hillary Clinton té molt coll avall l'elecció pels demòcrates, però Donald Trump no tant. Té la pressió de Ted Cruz, que per cert és hispà, i també de Marco Rubio, que és l'altre dels aspirants. Als Estats Units és molt important l'elecció i el que pugui passar aquest any, també per tot el que és l'escenari internacional i amb la gran preocupació que tots tenim pel Pròxim Orient i per Síria, per exemple.
Mm-hmm. Bueno, yo, efectivamente, ayer estuve pendiente de las noticias y estuve viendo algunas imágenes de Estados Unidos y algún reportero americano decía que, hombre, había que asegurarse como mínimo 11 estados, ¿no?, para tener más o menos asegurada casi una... Y veo que por la información que se ha suministrado no hay ninguno de ellos que haya alcanzado esa mayoría de 11 estados. Por tanto, me da la sensación de que todavía está la cosa bastante, bastante abierta. Si bien es verdad que Donald Trump por los republicanos y Hillary Clinton por los demócratas llevan ventajas sobre sus competidores, ¿no? Es decir, bueno, eso parece evidente. Lo que pasa es que ellos, lo que dicen los americanos es, como mínimo, tengo que ganar en 11 estados para estar más o menos tranquilo de cada sección. Y yo, por lo que veo, no suma ninguno de ellos esos.
De fet, el que compten són, igual que en les eleccions presidencials, els delegats. És una elecció directa. Sí. Cada estat té un nombre de delegats. No tots els estats tenen els mateixos. I aquí, doncs, ara mateix, Donald Trump té 316 delegats, però Ted Cruz 226.
Por eso.
I en el cas de Hillary Clinton sí que hi ha una diferència més gran, 1.034, i Bernie Sanders, 408. Hillary Clinton ho té més fàcil en aquest cas.
Efectivament.
I en el cas dels republicans, per fer una miqueta de política ficció, els analistes diuen que Donald Trump està més escurat a la dreta, i potser tindria menys possibilitats si és ell el candidat republicà que no pas si és Ted Cruz, també pel tema del vot hispà. Aquí es presenta un panorama interessant. Sí. I també Hillary Clinton
hay dos cosas
sembla que té un carisma especial.
Una a la que hacía referencia la que hacía referencia con respecto a la política exterior de Estados Unidos, la política internacional de Estados Unidos, básica, y luego en el régimen interior. Porque en el régimen interno, evidentemente, ahí al haber la separación típica del poder, es decir, por un lado el Ejecutivo con su presidente, que tiene mucho poder, pero por otro lado, un contrapoder importantísimo que es el Parlamento, que es que, vamos...
Sí, sí,
que es el Congreso, ¿no?
El Senat y la Cámara de Representantes, sí, las dues cambres.
Efectivamente. Con lo cual, hombre, ja està bé que se den esos contrapesos en la política.
Hi ha una separació total.
¿Qué quiero decir? Que el discurso de Trump puede ser muy encendido, pero luego puede encontrarse con unos amortiguadores muy importantes de eso en el ámbito del Congreso, ¿no?
A mí, personalment, la veritat és que em fa molta por el senyor Donald Trump. Amb les seves sortides de to, amb les seves actituds, si aquest és un personatge que podria arribar a ser inclús el president del país més important del món, ja no sé si el més ric, però en tot cas el més important segur que sí, fa molta por. Fa molta por perquè és un discurs totalment populista, és un discurs ultradretà, és xenòfob i és belicista. I això fa molta por. També és veritat que, per lo que sembla ser, i per la informació una miqueta que un ha pogut recaptar, sembla ser que entra dintre del possible que inclús els republicans decideixin no presentar candidat. I, per tant, el senyor Trump es tingués que presentar com a candidat, ell, independentment del partit.
Això pot passar, efectivament.
I la possibilitat, en tot cas, de que no fos així, de que molts republicans o s'abstinguessin o votessin demòcrata. Únicament per no votar el senyor Trump. De totes maneres, dius, i la contrapart què és? No? Doncs la contrapart és Hillary Clinton, que tampoc és precisament la vuitena meravella del món, diguéssim, no? No sé quin és el bagatge i el...
Seria la primera dona presidenta, això seria històric.
I el capital que porta, bueno, això és una qüestió de gènere.
De totes maneres, al final...
De competència, ni de capacitat.
No, sens dubte. De totes maneres, al final, habrá que ser muy respetuoso con los votos de los americanos, ¿no? Es decir, de los norteamericanos, que al final es lo que acabamos diciendo en toda esa serie de cuestiones cuando eso está abierto a un plebiscito popular. Es decir, oiga, cuando hay elecciones, pues el pueblo es soberano y elige a quien elige, ¿no? Y entonces le parece que esa persona... Yo sí que soy de los que piensa que muchas veces el pueblo puede equivocarse, es decir, estoy convencido de ello. Yo, vamos, como no tengo que
presentarme... Eso no lo comparteix tothom, tampoc.
Como, no, pero como yo no tengo que presentarme a ninguna elecciones, oiga, pues puedo decir, yo me he equivocado votando a fulano o a mengano.
O s'ha equivocat l'elegit.
Y como yo otros muchos, ¿no? Y como yo otros muchos. Por tanto, es complicado defenderlo, pero yo así lo creo, ¿no?
Bé, ens queda un minut i mig, algun comentari més sobre aquestes primàries. Avui hem obtingut moltes dades, també gràcies a la col·laboració del nostre company Alexander Golovin, que està seguint molt el tema de les primàries als Estats Units, i li agraïm la seva feina avui. Doctor Bussà, vostè es decantaria per Clinton si...
No, clarament, clarament, encara que digui, escolta, però i a més, és el meu candidat. No, no és el meu candidat. Però
nosaltres
cas,
no votem,
és
ja aquell, ho sabem.
És aquell que, en tot cas, impediria... de que una real amenaça tingués la més petita opció a ser president, que seria el que el Donald Trump arribés a tenir el botó vermell.
En tot cas, deixarem enrere el novembre, 8 anys amb Barack Obama de president, un president que havia generat grans expectatives i del qual podríem dir coses bones i potser coses no tan bones. En tot cas, tindrem temps d'analitzar el que ha estat la presidència de Barack Obama, perquè també ens afecta. Gràcies, senyors, per la seva participació. José Luis Salido i Ignasi Arbussà, fins una propera ocasió. Bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit, si Dios quiere.
Arribem a les 8 del vespre. És el moment de donar pas als programes de la nit. Primer, l'espai de Ramon Rion, Tots som iguals, i després, Bàsquet al dia. Adéu-siau.